L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Benvinguts. Primer dia sencer de l'estiu. Temperatures agradables i notícies no gaire satisfactòries per als pagesos del Delta, ja que el cargol poma continua proliferant, mentre els pagesos alerten que els efectes són devastadors. Així encetem avui el nostre temps de notícies. Un informatiu que datem a dia 22 de juny del 2010. Som a dimarts. Comencem. La collita de l'arròs està en perill en bona part del delta esquerra degut a l'efecte devastador del cargol poma, una espècie provinent de Sud-amèrica i que està fent malbé una part important de les plantes de l'arròs. La preocupació creix per als arrossers del delta. Així ens ho explica Manel Ramon des d'Amposta Ràdio.
Doncs així és, efectivament, el cargol poma continua sent un mal de cap per als arrossers del delta de l'Ebre perquè aquest cargol no pensa marxar de manera fàcil. Després d'un any de la seva aparició, continua cronitzant la xarxa de séquies i arrossars del delta de l'Ebre. Ara, però, els pagesos estan comprovant els efectes devastadors d'aquesta plaga que es menja absolutament tota classe de plantes i herbes amb una rapidesa sorprenent. Des del Sindicat Unió de Pagesos s'ha denunciat el retard de l'administració en prendre mesures per combatre la plaga i han avançat que caldrà plantejar ajudes pels pagesos que no podran conrear res durant aquesta campanya. Per al sindicat, fa dos mesos que s'haurien d'haver posat en marxa brigades de control de l'espècie innovadora que està causant estralls al territori. Escoltem, en primer lloc, el responsable d'Unió de Pagesos del sector de l'arròs, Raül Arques.
Aquest any és diferent. Aquest any hem començat a veure els primers danys en arrossars. Llavors la preocupació ja és molt grossa. Hem vist camps que després ho aniríem a veure. Se poden arribar a trobar de 30 a 40 individus de cargol adult per metro quadrat, on s'han menjat les plantes d'arròs, on s'ha fet una funció de trasplant de plantes d'altres llocs i al cap d'un dia ens hem trobat les plantes que se les havien menjat, i pensant que encara no han començat els cargols petits. Quan els cargols menuts comencen a menjar, els danys poden ser devastadors. Nosaltres sempre hem estat apostant que sí que és veritat que la plaga es va concentrar des d'aquí a l'ermita de l'aldea, però l'any passat ja es van a començar a veure postes per a altres llocs del delta esquerre, de la marge esquerra del delta. Sempre hem dit que és molt important tindre controlada la xarxa de rec. Calculem que a les altres zones d'aquí, fora de l'ermita de l'aldea, han pogut arribar per les estacions de bombeig des de les aigües. És primordial, si realment s'han de fer servir les estacions de bombeig, adequar aquestes estacions en filtres o el que s'hagi de fer per no escampar més la plaga.
Doncs ja veuen la preocupació dels pagesos en respecte a aquest tema. De fet, segons va anunciar la Generalitat, la setmana passada un equip de 4 persones de l'empresa forestal catalana va començar a treballar en la recollida i destrucció d'exemplars de cargol i les seves postes, continuant així amb aquest treball fet fins al mes d'abril per una altra brigada d'un pla d'ocupació. Segons la delegació del govern a les Terres de l'Ebre, a finals de mes iniciarà un nou pla d'ocupació amb 11 persones més que treballen per erradicar el cargol poma. En canvi, els pagesos creuen que l'administració ha actuat tard i malament. Així ho deia un pagès de la zona.
No es fa res en aquell moment i hem d'esperar a fer unes feines molt ben fetes i el treball que han fet aquesta gent és infrahumà perquè no es pot explicar el que han arribat a fer els que han treballat, però fora de temps, perquè el caragol inverna. I si una volta el caragol mos inverna, l'hem d'anar a buscar, és més fàcil quan el tenim damunt, que el tenim a simple vista, que el pots agafar fàcilment i amb molta més densitat que no que en aquest cas d'anar a buscar-lo.
Actualment s'estan trobant densitats entre 30 i 40 exemplars de cargol poma per metre quadrat d'arrossar. Els llums d'alerta es van disparar l'agost de l'any passat quan el cargol poma d'origen sud-americà es va començar a dispersar per la séquia mare al costat de l'ermita de l'aldea i va entrar al riu pels desaigües del capítol i les barques i els mateixos arrossars. 10 mesos després s'ha confirmat uns 3.900 hectàrees que representen un 18% del arrossal del Delta de l'Ebre amb l'objectiu de mantenir la plaga en aquest 18% i que no s'estengui més enllà.
Gràcies, Manel. Continuem amb l'informatiu de Mute i canviem ara de comarca. Anem a la Ribera d'Ebre perquè representants de les quatre entitats riberenques favorables a la ubicació a Ascó del magatzem temporal centralitzat de residus nuclears lliuraven el dilluns a l'alcalde d'Ascó, Rafael Vidal, 4.227 signatures de suport a la candidatura del municipi. Durant l'acte d'entrega, la plataforma Ascó, el grup veïnal de la Ribera d'Ebre, l'entitat Volem Viure a Flix i el grup Volem Viure a Riba-Roja demanaven al batlle d'Ascó que utilitze les firmes com cregui convenient, tot i que manifestaven el seu desig que es faci arribar al Ministeri d'Indústria, el Parlament Català i el Congrés dels Diputats. I Vidal així ho confirmava. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Doncs sí, el tema continua generant controvèrsia i enfrontant postures. Ahir va ser el torn per a aquells que estan d'acord amb la ubicació al territori d'aquest cementiri nuclear, i és que la sala de plens de l'Ajuntament ahir va rebre a tots els veïns que han volgut participar en l'acte de lliurament de les signatures. A més, membres de les entitats van repartir entre els assistents un full informatiu que destaca els beneficis econòmics i socials que els grups veïnals consideren que portarà aquest cementiri nuclear, com són els llocs de treball, el centre tecnològic o el parc empresarial. De fet, el portaveu de la plataforma Ascó, Jaume Ferrús, i davant les darreres mobilitzacions fetes a la comarca en contra del cementiri nuclear, assegurava que des del principi hi ha consens a favor de la instal·lació, tot i que se sent més el no que el sí, que és més silenciós, però hi és, i així en aquestes signatures es demostra. Així, Ferrús ressaltava que la xifra de firmes recollides a la comarca, que no totes són veïnes de la Ribera d'Ebre, es mostrava convençut que en pocs dies podria arribar a superar les 5.000. L'escoltem.
Se sent més el no que no el sí. El sí, la realitat és que és més silenciós, però hi és. I, per tant, hem demostrat una i una altra vegada que el sí és viu. Com s'ha dit en moltes ocasions, hi havia, crec, ja des de l'inici un consens social. Ho hem anat demostrant en la majoria dels actes que s'han anat fent i molt més, sobretot en aquest últim, en la qual hem fet aquesta entrega de totes les firmes, no? El sí a l'MTC, a l'Ajuntament d'Ascó, a l'alcalde d'Ascó, perquè ell, a l'Ajuntament, en faci l'ús que més convenient cregui necessari. 4.227 més les que estem encara arribant, crec que en pocs dies superarem les 5.000 tranquil·lament, recollides aquí a la comarca.
Per la seva banda, l'alcalde d'Ascó, el convergent Rafael Vidal, es mostrava emocionat pel suport expressat per les quatre entitats, ja que va dir és una manifestació de la realitat que sempre hem copsat. Segons Vidal, les més de 4.000 signatures demostren que hi ha un consens més que suficient pel que fa a la candidatura d'Ascó, fet que la legitima encara més. D'altra banda, recordem que en la part contrària es troba el grup intercomarcal Veïns d'Ascó, que estan en contra d'aquest cementiri nuclear i que el passat diumenge tornaven a tallar al trànsit la carretera C12 a l'altura d'Ascó. De fet, és una postura que venen reivindicant, és una acció que venen fent des de l'últim mes i mig, cada 15 dies. A la manifestació d'aquest passat diumenge hi van participar un centenar de persones. Va servir per a repartir una vegada més informació entre els conductors sobre els motius pels quals el grup rebutja la instal·lació del cementiri nuclear en aquesta zona. No volen seguir depenent de la indústria nuclear i demanen alternatives després que les promeses de creixement que es van fer amb l'arribada de les centrals nuclears no s'hagi complit en 40 anys. Els talls van anunciar que continuaran fins que es conegui la ubicació definitiva d'aquest magatzem temporal centralitzat.
Des d'Alcanar, avui parlem de qüestions comercials, ja que el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa va otorgar ahir, en un acte celebrat al Palau de la Generalitat, els premis a la iniciativa comercial i als establiments comercials centenaris 2010. Uns premis que, entre d'altres establiments del territori, també va rebre la Federació de Comerç d'Alcanar. Domènec Ramal, Alcanar Ràdio.
Què tal, Tere? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar destaquem avui que la Federació de Comerç d'Alcanar, FECOAL, va rebre ahir el guardó amb el Premi a la Iniciativa Comercial en la categoria de proximitat, un guardó que atorga el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, en este cas en un acte celebrat al Palau de la Generalitat. Concretament, el conseller d'Innovació, Josep Huguet, acompanyat del secretari general del Departament, Enric Aloy, i de la directora general de Comerç, Gemma Puig, van lliurar aquests guardons en el marc de la cerimònia cerimònia d'entrega dels Premis de la Generalitat a la Iniciativa Comercial i als Establiments Comercials Centenaris 2010, que, per cert, n'hi ha uns quants de les Terres de l'Ebre. Pel que fa al cas d'Alcanar, el premi rebut per FECOAL, evidentment, va causar satisfacció entre els comerciants canareus, i així ho expressava el president de la Federació de Comerç d'Alcanar, FECOAL, Ramon Martí. L'escoltem.
Bé, doncs hem tingut la sort, o el mèrit, diguem-ho així, de rebre un dels 9 premis que dona la Generalitat per tota Catalunya a la iniciativa comercial. De fet, va ser a principi d'any que vam presentar, doncs, seguint les bases de la convocatòria del premi, tota la feina, tot el que havíem desenvolupat durant l'any 2009. I fa uns dies que ens van comunicar que el departament corresponent de la Generalitat havia considerat que eren mereixedors, que la Federació de Comerç d'Alcanar, la FECOAL, havia sigut mereixedora d'aquesta distinció. Només, doncs, aprofito per donar les gràcies a totes les persones de tots els comerços que col·laboren amb les activitats i amb tota la seva disposició i la seva feina han fet que entre tots aquells premis hagi sigut possible.
Amb una afiliació de més del 50% del col·lectiu de comerciants del municipi, pràcticament un centenar d'associats, FECOAL ha desenvolupat tot un seguit d'accions de dinamització i promoció comercial, comunicant l'oferta comercial existent als residents i també a les persones nouvingudes al municipi. Han implementat i també desenvolupat tot un seguit d'accions mediambientals, han creat la imatge de marca i han realitzat accions de formació per als associats, entre d'altres iniciatives, com justament, per exemple, la que aquesta mateixa setmana es porta a cap. Tots els establiments adherits a la campanya donen butlletes a l'efectuar una compra a cada establiment de FECOAL per tal de demà dimecres cada establiment rifar una coca i així celebrar la revetlla de Sant Joan. D'altres establiments també guardonats en l'acte celebrat ahir a la Generalitat han estat la empresa Mel Múria del Perelló, premiada en este cas en la categoria de projecte de reforma d'establiments. Així mateix van rebre la certificació com a establiments centenaris, botigues com Modes Vidal de Gandesa, Fort de Pa Casolà d'Ull de Cona, la Casa Toríbia de Roquetes, Mel Múria del Perelló, Carnisseria Paulo de Camarles, Bacallans Germans Duran de Tortosa i la Villa de Sitges i Pesca Salada Manolos de Tortosa.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Arriba el Sant Joan 2010 a l'Aldea. El dia 23 de juny, vine i no et perguis la revetlla que estem preparant al nostre poble. A partir de les 11:30 de la nit comença el ball amb l'Orquestra Gazzara. I recordeu que per cada 2 tiquets val per una botella de cava i una coca. Els tiquets descomptaran 10 euros per la compra de la invitació de festes majors del 2010. I a partir de la 1:30, encesa de la foguerada amb la flama del Canigó. Vine i no et perguis la revetlla de Sant Joan 2010 a l'Aldea.
Si caiet llum dehet llum, si caiet ehsanas.
Creu Roja Joventut us anima a tots i a totes a participar el dia 10 de juliol a la festa de benvinguda dels nens i nenes saharaui de les Terres de l'Ebre.
Tindrà lloc a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa, de les 5 fins a les 8 de la tarda.
Vine i participa-hi!
Gaudiràs de tallers interculturals, pintada de cares, boles malabars, jocs tradicionals i molts sorpreses més.
Ja ho saps, t'esperem el dia 10 de juliol a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa, de les 5 fins a les 8 de la tarda.
Organitza l'Associació Terres de l'Ebre amb el poble saharaui.
Aquest dimecres 23 ja ha arribat l'hora. L'hora de descobrir la nova discoteca que revolucionarà aquest estiu. La Nova Blau, a l'Ametlla de Mar. El proper dimecres 23 de juny, la nit de Sant Joan, l'has de viure amb la màgia de la Nova Blau. La terrassa més espectacular que mai has vist. Amb més de 40.000 watts de so. Última tecnologia en llums, LEDs, làser, pantalles de LED d'alta resolució, megatrons, kabukis, decoració espectacular i la millor festa per a la millor inauguració. Blau et presenta la festa Matiné All-Star amb tota l'animació matiné i amb un dels seus bucs insígnia, André Vicenzo, i el vocal live de Chipper, amb els residents Pepo i Vicente Belenguer a la Sala House i Marcos Alonso i Lluís Torralbo a la Sala Hits. I això no és tot, perquè el proper dissabte 26, Open Summer, DJ Nano i Ted Tommy.
Discoteca Blau, la metja de mar.
I ara el nostre recorregut s'atura a Deltebre perquè Taller TIC és un nou servei per la recerca de feina mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació, un servei que s'ofereix des de l'Ajuntament de Deltebre. Lluïsa Bertomeu, Ràdio Delta.
L'Ajuntament de Deltebre posarà en marxa aquest mes de juliol una iniciativa de foment de la inserció laboral oferint tallers d'habilitats informàtiques per a la recerca de feina i a més també pretén ser un servei d'atenció i ajuda a les persones desocupades del municipi, principalment dones. És un servei totalment pràctic amb un nivell inicial, tal i com explica l'agent local d'Igualtat, Maríssim Perolada.
Mira, se tracta d'un servei que es diu Taller TIC, és totalment pràctic i consisteix en assessorar i ajudar la gent que estigui interessada en crear un compte personal de correu electrònic i la inscripció a diferents webs de búsqueda de treball, com Infojobs, Soc, Infoempleo. Totes les persones interessades pues, aprenen a navegar per aquestes pàgines i així pues, amplien les seves possibilitats de trobar una feina. També s'ofereix assessorament i orientació per a fer un currículum si les persones no el tenen i els és del seu interès. En principi va adreçat a totes les persones aturades i preferentment a dones, perquè això ho hem detectat a través d'un curs que vam fer de recerca de feina i vam detectar que hi havia molta necessitat d'este servei.
El servei del Taller TIC es realitzarà al punt TIC de Deltebre a partir del proper 1 de juliol, tots els dimecres, de 9 a 2 del migdia.
Gràcies, Lluïsa. I ara encetem la plana cultural perquè El brot i la branca guanya el Premi de Nit de Poesia al Carrer. El poema guanyador de Julián Arribas Pérez és una lloa a l'amor que va emocionar un públic que, malgrat el fort vent que bufava l'Ametlla de Mar, es va mostrar receptiu i entregat. Des d'allí ens informa Araceli Domínguez.
El brot i la branca de Julián Arribas Pérez va ser per unanimitat el poema guanyador del primer Premi Nit de Poesia al Carrer, que organitza l'Associació Cala Cultura amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Julián Arribas, natural de Borriana, és mestre d'escola. Pel que fa a la poesia, es considera neòfit, tot i que ja ha guanyat el Premi La Flor Natural de Torroja del Priorat amb l'obra La Fecunditat del Fang, un cant espiritual a l'amor. Per la seva banda, Joan Callau, membre fundador de Cala Cultura, també se sentia feliç pel desenvolupament de la nit i per la força del poema guanyador.
Satisfet és poc. Estic molt content perquè la gent, malgrat la ventada que fa, ha respost bé. I respecte al que preguntes si hi ha d'haver una continuïtat, jo crec que s'ha demostrat de que la poesia no és cosa de quatre gats ni de bitxos raros. Jo sempre he dit i ho repetiré, que en un moment determinat de la vida la poesia és això, és a dir, un poema ens pot obrir els ulls, ens pot tancar una ferida, ens pot assenyalar un camí.
Formaven part del jurat personalitats relacionades amb les arts i les lletres: Joan Rebull, pintor local, Vicent Llorca, historiador, Pilar Casanova, filòloga, i Joan Callau, Premi Pompeu Fabra 1987, per aquell temps Safir. Durant l'acte, dos rapsodes professionals de Reus, Elena Tarragó i Salvador Forés, van recitar poemes de Gerard Vergés, Salvador Espriu, Joan Margarit, Martí Pol i Juan Goytisolo, entre d'altres autors consagrats. També van recitar alguns poemes d'autors anglesos i francesos. A més, el guanyador va llegir el seu poema. Joan Callau també va agrair el suport de l'Ajuntament i en especial de la regidora de Cultura, Mari Carmen Martí, i la il·lusió i el treball de tots els membres de l'associació que han fet possible que aquest primer premi de poesia fos una realitat. A més, va esperonar el guanyador a seguir escrivint. A la convocatòria es van presentar 37 treballs d'arreu de Catalunya i el País Valencià. Per tant, la valoració que fa la Cala Cultura és molt positiva en quant a la participació. L'objectiu de l'associació és que el premi tingui continuïtat de cara a l'any vinent. Aquest premi neix per donar a conèixer diferents veus poètiques, emergents i consolidades. Els autors podien participar-hi amb un poema o un conjunt de poemes en cohesió temàtica, escrits en català, de tema lliure i inèdit.
Seguim amb temes culturals perquè avui es posa el punt i final al curs acadèmic de l'Escola de Música de Santa Bàrbara, una notícia que ha tractat des de la Plana Ràdio Josep Roig.
Arribant a finals del mes de juny, també l'Escola de Música de la Unió Musical Jaume Balmes de Santa Bàrbara acaba la seva activitat acadèmica. Així, per tancar-la, ahir a la tarda, l'escola va oferir l'habitual audició de final de curs i avui es lliuraran les notes als alumnes després que la setmana passada es fessin els corresponents exàmens. La particularitat de l'audició d'enguany, però, va ser que l'escola va sortir de l'acadèmia per a traslladar-se a la plaça Major, on el públic assistent, un centenar de persones, van poder gaudir de la música i dels avenços que en aquest camp han fet aquest curs els alumnes. Marc Subirats, el director de l'escola, deia que s'ha escollit aquest dia i aquest lloc per celebrar el Dia Mundial de la Música, que es commemorava ahir, coincidint amb el solstici d'estiu.
El dia 21 tenim l'audició de final de curs, ara esta setmana hem estat de setmana d'exàmens, i el dimarts ja farem l'entrega de notes. Ho fem en coordinació amb el que és el Dia Mundial de la Música. Val? Llavors hem volgut també apropar el que és l'escola una mica al poble, perquè normalment sempre fem les audicions al centre cultural i clar, que pues, allí pues, ven els iaios, ven els tios, ven els amiguets, però clar, molta gent del poble pues, a vegades diràs que no li va bé vindre allí si no té algun conegut. I, de fet, tots els anys ho hem fet en dissabte i ho fem al centre cultural, però bueno, un any coincidint amb el dia de la música, han dit, pues, per què no ho fem així? Ho portem a la plaça de l'Ajuntament, que serà un lloc més obert i variarem una mica el que és el centre d'audició. No?
En l'actualitat, l'Escola de Música de la Unió Musical Jaume Balmes té uns 60 alumnes, que són els que ahir van oferir l'audició. Subirats deia que el nivell de l'escola en general es pot qualificar aquest curs d'acceptable. Subirats també avançava que la banda té la primera actuació de l'estiu el proper 3 de juliol com a preàmbul de les festes majors, amb el concert a la plaça que tindrà com a banda invitada a la banda de música de Rasquera. El 17 d'agost, la banda planera serà la invitada a tocar les festes majors de Paüls.
Gràcies, Josep. Una altra cloenda és la que es va realitzar a l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar, ja que va finalitzar el curs amb una mostra de treballs dels seus 140 alumnes que van desfilar per l'escenari per meravellar el públic. Des d'Alcanar Ràdio ens informa Araceli Domínguez.
L'Escola Municipal de Música, l'EMMA, va celebrar dissabte 19 de juny la quarta edició del concert final de curs. Una hora i mitja de música que, sens dubte, no va deixar indiferent als que hi van assistir. El programa va ser el següent. El conjunt instrumental infantil de l'EMMA va tocar Engeguen motors i marxa del coronel Bogey. L'aula de trombó, bombardí i tuba va tocar la bamba. Els alumnes de trompeta, Denis Sales, Oriol Comas, van interpretar Heat for Hates. L'aula de trompa van tocar corumbà i duo de Sant Petersburgo. Els alumnes de l'aula de percussió, Maria París i Àlex Núñez, es van encarregar de les peces estudi de caixa i estudi de timbals, respectivament. L'aula de sensibilització, nivells 1 i 2, van representar el conte de Yesami Margalef, el mollet de color roig, amb música tradicional catalana i supermúsics. L'aula de flauta va tocar Oblivion, Cinema Paradís i la família Adams. Els alumnes de l'aula de guitarra van sortir amb les peces Calaforn, interpretada per Bartolomé Merino i Pepe Bueno, i Sincopat i Sant Miquel, les dues que va tocar Arnau Figueres. I el concert va continuar amb l'actuació de l'aula de percussió. Joan Gregori va interpretar Estudi de Caixa i Salomé París, Overture William i Encore Jazz. Després va ser el torn de l'aula d'oboè i fagot. Minuet de Kussler va ser el tema triat per Marina Roca, Esther Velasco, Salomé París i Laura Villar. L'aula de clarinet va interpretar Minuet de Mozart, la de llenguatge d'adults, una cançó tradicional africana, Samadum Janga, la de saxo, The Simpsons Theme, i per últim, l'aula de coral, banda nivell mig i sensibilització 3, van interpretar el cargol Mi fa sol, de Ferrer Ferran. Yesami Margalef, directora de l'EMMA, estava molt feliç en finalitzar aquesta mostra del treball que es fa a l'escola.
A veure, la veritat és que els xiquets venen aquí a estudiar, no? Però de totes maneres és el que sempre dic. La música no és un simple quadern de pentagrames, no són aquells estudis únicament que es fan a casa, que es fa davant del professor. Un músic toca i estudia per a tocar. I jo penso que aquests festivals de final de curs, després de tot un any de treball i que ha anat tan bé, ha sonat tot molt bé, la gent ha estat un públic super receptiu, una sala tan plena, és símbol de que tot funciona, tot va bé i és el que he dit abans, no tinc res més que dir a tothom gràcies.
Ara només resta esperar un estiu que també arriba ple de música a l'escola i seguir preparant el curs 2010-2011.
Ara anem a parlar d'una trobada, la de Centres Oberts de les Terres de l'Ebre, i és que el proper dia 23 de juny tindrà lloc a Sant Carles de la Ràpita la 8a trobada de Centres Oberts de les Terres de l'Ebre. Els centres oberts són uns espais on s'apleguen infants i adolescents per viure l'experiència d'un temps d'oci diferent, lúdic i educatiu. Actualment són un recurs tècnic important per prevenir, intervenir i fer seguiment d'infants i adolescents en risc social, així com també fer prevenció de la població infantil i juvenil en general i donar un suport a les famílies del territori on aquests serveis estiguin ubicats. A les Terres de l'Ebre hi ha 8 centres oberts en funcionament: el del Tatxic, el Sarabastall de Deltebre, l'Oliveta de Santa Bàrbara, el Municipal de la Ràpita, el Sant Francesc de Tortosa, l'Infantil El Castell, el Juvenil DIM Amics d'Amposta i des de l'any passat trobem també el Xirinxina de Roquetes. Des de fa uns anys, per tal de compartir experiències entre professionals i fomentar la relació dels menors de les diferents localitats s'han anat trobant anualment. Amb aquestes trobades pretenem potenciar la integració social mitjançant la participació del menor en activitat de grup, fomentar el concepte de diversitat del menor participant en activitats amb infants de procedència geogràfica i edat diferent, passar una diada lúdico-festiva i principalment donar a conèixer els centres oberts com un recurs o servei existent a les nostres terres. Precisament per donar resposta a aquest últim objectiu s'ha decidit obrir les portes a tots aquells que vulguin participar d'aquesta diada lúdico-festiva. Enguany la trobada tindrà lloc al pavelló firal de Sant Carles de la Ràpita.
Aquest dimecres 23 ja ha arribat l'hora. L'hora de descobrir la nova discoteca que revolucionarà aquest estiu. La Nova Blau, a la Metlla de Mar. El proper dimecres 23 de juny, la nit de Sant Joan, l'has de viure amb la màgia de la Nova Blau. La terrassa més espectacular que mai has vist. Amb més de 40.000 watts de so. Última tecnologia en llums, LEDs, làser, pantalles de LED de alta resolució, megatrons, kabukis, decoració espectacular i la millor festa per a la millor inauguració. Blau et presenta la festa Matiné All-Star amb tota l'animació matiné i amb un dels seus bucs insígnia, André Vicenzo, i el Vocalife de Chipper, amb els residents Pepo i Vicente Belenguer a la Sala House i Marcos Alonso i Lluís Torralbo a la Sala Hits. I això no és tot, perquè el proper dissabte 26, Open Summer, DJ Nano i Ted Tommy.
Discoteca Blau, la Metja de Mar.
Un cop més, l'Ajuntament de l'Aldea us convida a tota la població als actes de rebuda de la Flama del Canigó del dia 23 de juny. Aquests actes són els següents. A les 19 hores, rebuda de la Flama al nostre embarcadero, al costat de la fàbrica d'Apsa. A les 20 hores, rebuda oficial al nostre Ajuntament. A les 20:30 hores, repartiment de la Flama a tots els que vulguen vindre-la a buscar. A la 1:30 hores, encesa de la foguera amb la Flama del Canigó. T'esperem aquest 23 de juny amb els focs de Sant Joan i la Flama del Canigó a l'Aldea.
L'informatiu de Mutter. L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Cal abrigar-se aquesta nit i matinada. Les temperatures no pugen de moment, ambient fred, fresc, depenent de les comarques, però hem de destacar aquest ambient que, a més, és o són unes temperatures més pròpies del mes d'abril o maig, aquesta hora de la nit, que no pas d'aquest mes. De cara a les immediates hores, aquest dimarts ens ha de portar domini del sol i temperatures diurnes una mica més altes. Sembla que els pròxims dies, dimecres, dijous, divendres, la temperatura de dia ja pujarà i força, notablement calor de ple estiu. De nit ambient fresc i segurament amb sol, però segurament també els pròxims dies amb intervals de núvols.
Avui acabem amb la previsió meteorològica. Demà dimecres, revetlla de Sant Joan, nosaltres tornarem a estar aquí per explicar-los-hi les informacions de darrera hora, com sempre, amb les EMUTE. Fins la propera.